Benvinguts i benvingudes al programa de cine de la ràdio, El Cine Meravilles, una producció d'Antena Aldaia. Repassarem les estrenes de cada mes a les cartelleres dels cinemes locals. Edita i presenta Jordi Curto. Cine Meravilles, una producció d'Antena Aldaia.
Benvinguts i benvingudes a un nou Cine Meravilles, en aquest cas parlant de les estrenes del mes de febrer del 2024. I sabeu que el nostre programa té una emissió mensual, o sigui, tenim un programa d'una hora dedicat al món del cinema per mes. I aquest febrer, doncs, tenim una mica de tot, varietat, tenim alguna pel·lícula que pot ser interessant. Tenim un documental, el qual vos comentarem després quan sigui la setmana adient, i també tenim que parlar-vos una mica de les nominacions dels Premis Oscars 2024, que ja van tindre lloc ara fa, crec, una setmana o dues, ja no me'n recordo. Tinc un problema de recordar-me d'aquestes coses, que tampoc són cap cosa a l'altre món, no és que sigui superinteressant i superimportant, però per al món del cinema, evidentment, sí, són els premis amb més experiència o amb més edicions del món del cinema, i per a nosaltres són importants també, evidentment. Parlarem de les nominacions, les pel·lícules més nominades i de les nominacions dels premis a l'Acadèmia. Comencem el nostre programa d'avui, del Cine Meravilles, amb, recordeu, Jordi Curto, encantat d'estar amb vosaltres aquí, com cada mes, parlant, editant i presentant aquest programa.
Estrenes del mes al Cine Meravilles.
Comencem parlant del cap de setmana del 2 de febrer, bàsicament del dia avui i aquest cap de setmana, aquests dies que venen, amb una pel·lícula del director de Kingsman, que es diu Matthew Vaughn, i la pel·lícula és Argyle. Tràiler, i vos dic de què va la cosa.
Espero que baile usted tan bien como viste.
Solo hay una forma de saberlo.
Usted y yo somos iguales. Agente Argyle.
¿Una ayudita?
Ya voy.
El libro es magnífico, cielo, pero...
¿Qué pasa después?
Se llama suspense, madre.
Eli, eso se llama excusa.
¡Wow, hay un gato! No puede ser Eli Conway en persona.
La autora de la saga Argyle, Eli Conway.
Soy un gran fan.
¿Ah, sí? ¿Y a qué se dedica?
Al espionaje.
¿Me firma el libro?
Vamos allá. ¡Adoro este libro! ¡Vamos!
Esta gente.
Espías de la vida real.
¿Por qué se preocupan por mí?
Porque es usted una maldita adivina, Eli. Lo que ha escrito en su libro ha ocurrido de verdad, alborotando un avispero que ni usted conocía.
Estoy metida en un lío muy gordo, mamá.
Oh, así que ahora experimentas con drogas.
Quiero a todos tras ellos. Tiene que escribir el siguiente capítulo.
Dios, odio a ese gato.
Es hora de que conozca al verdadero agente Argyle.
¡Ay, mi madre!
¡Ay, mi madre!
¡Ay, mi madre!
Anem a parlar-vos ara d'una pel·lícula que es diu Argyle 2, com us he dit, des del director de Kingsman, ¿vale? De les pel·lícules de Kingsman. És una pel·lícula que el títol no l'han traduït, es diu Argyle. És una pel·lícula dels Estats Units, que està aquest cap de setmana a les nostres pantalles. És, és producció de Marc Films, Crudic Productions, amb distribució d'Apple TV i Universal Pictures. Apple TV, evidentment, entenc jo que aquesta pel·lícula més pront o més tard estarà a Apple TV, perquè bàsicament és el que vos dic, està produïda per ells. El direcció de Matthew Vaughn, amb guió de Jason Fuchs, amb repartiment, que potser és el més interessant de tot, Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena, Sofia Boutella, Samuel L. Jackson i Rob Delaney. Si no hi ha cap dels que vos acabo de llegir, que sigui desconegut. Bryce Dallas Howard és Ellie Conway, la solitària autora d'una sèrie de novel·les d'espionatge superventes, el placer de la qual en la vida és una velada a casa davant de l'ordenador en companyia del seu gat Alfie. Però quan la trama d'un dels seus llibres centrada en l'agent secret Argyle i la seva feina, diguem-ho així, per treure a la llum un sindicat del crimen a nivell global comença a ser un reflex de la realitat, diguem-ho així, d'accions encobertes d'una autèntica organització d'espies, les tranquil·les nits a casa es convertiran en una cosa del passat. Acompanyada per Aiden, que és Sam Rockwell, un actor secundari bastant bo, la veritat, un espia al·lèrgic als gats, Ellie, amb Alfie a la motxilla, intentarà anar sempre per davant dels seus, diguem-ho així, assassins, creats per ella, diguem, amb un patró, diguem-ho així, que la línia, a mesura que la línia entre el seu món de ficció i la realitat es difumina cada vegada més. I si veu que em paro, que dic alguna cosa estranya, és perquè estic traduint directament del castellà, i jo evidentment parlo castellà també, però és més fàcil si estàs escrit en català que no ho està. Basada en la primera novel·la de la solitària autora d'una sèrie de novel·les d'espionatge superventes, Ellie Conway. Doncs bé, la veritat és que jo crec que pot estar molt bé. Sabent que és el director de les pel·lis de Kingsman, tinc la sensació que estarà molt bé, serà molt distreta i crec que vos pot interessar i vos pot agradar moltíssim. Després de parlar-vos d'aquesta pel·lícula, anem a parlar-vos d'un thriller de 119 minuts que es diu Misantropo. Tràiler i vos dic de què va la cosa.
Nos informan de que hay un tirador en el puerto. ¿Alguien ha visto algo? Por favor, confirmen.
29 víctimas. Cada disparo impactó en su objetivo. No hay casquillos, ni rastros, ni un solo pelo o huella dactilar.
Calle Faller, 305, apartamento 9B.
No está dispuesto a morir y tampoco quiere que lo encontremos. Lo decepcionaremos.
Esta gente simplemente nace malvada.
No creo que persiga la destrucción. Creo que busca alivio.
¿Cómo te llamas?
Eleanor Falco, señor.
Le hago un favor a todo el mundo sacándote de las calles.
¿Trabajaría para el FBI?
Tendría que pedir el traslado.
¿Se va a quedar?
¡Soltad las armas! ¡Mírame!
¿Habías visto algo así, Mac?
Nunca fuera del ejército. Muy pocas veces dentro. Es impecable.
Son de géneros y razas diferentes. Algunos viejos, otros jóvenes.
No hay un patrón. ¿Por qué?
No culpa a la naturaleza. Sí, a la cultura.
¡Suéltala!
¡Traed la red!
El odio que impulsa a nuestro tirador no es tan diferente del tuyo. Necesito que lo utilices como combustible para traerme algo nuevo enseguida.
Doncs bé, anem a aquesta espècie de thriller que es diu Misantropo. En anglès no es diu així, en anglès es diu To Catch a Killer, que seria bàsicament agafar a un assassí o detindre un assassí. Pel·lícula del Regne Unit, que s'estrena aquest cap de setmana a les pantalles dels nostres terres i que es va estrenar el 21 d'abril de l'any passat als Estats Units, mareta meva. Producció de Film Nation Entertainment, Rainmaker Films, distribuïda per Vertical Entertainment, aquí a Espanya per Vertigo Films, dirigida per Damien Cifron, també del mateix Damien Cifron, és el guió amb Jonathan Wakeham, i repartiment de la Silent Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo i Ralph Ineson. Eleanor, que és Sally Woodley, és una jove investigadora de la policia que lluita contra els demonis del seu passat, quan és reclutada per un investigador, un cap de la investigació de l'FBI, que es diu, és el Ben Mendelsohn, per ajudar a perfilar i rastrejar el treball d'un individu pertorbat. A mesura que la policia i l'FBI inicien la persecució per tot el país, es veuen frustrats a cada pas pel comportament sense precedents de l'individu. Vamos, que no segueix cap patró. Donada la seva torturada psique, Eleanor pot ser l'única persona capaç de comprendre la ment del seu agressor i de dur-lo davant la justícia. Doncs bé, serà un thriller habitual de personatge torturat, que no coneixem els seus problemes, però els anirem coneixent segurament a mesura que avança la pel·lícula. No em desagrada que la Shailene Woodley sigui la protagonista, crec que pot aportar credibilitat i transmetre emocions, perquè és una bona actriu. Tenim una, per a mi un gran suport en aquesta pel·lícula, i que crec que serà un bon personatge, que és en Ben Mendelsohn, que és un actor que acostuma a fer pel·lícules de dolent, encara que aquí no crec que ho sigui, com a cap, diguem, del personatge de la Shailene Woodley, i que jo crec que estarà molt bé, serà una pel·li. No es veuen últimament molts de thrillers d'assassins en sèrie. Fa uns anys, l'altre dia, mirant el tràiler, vaig pensar en altres thrillers que es van fer, crec que va ser o a finals dels 90 o a principis de la dècada del 2000, com per exemple el Col·leccionista de Huesos, per exemple, amb Denzel Washington i la Angelina Jolie, i que estava molt ben feta la pel·lícula, i me recorda una mica en aquesta pel·lícula, perquè també era el personatge de Denzel Washington era el mentor, i la novata, diguem-ho així, era el personatge de la de l'Angelina Jolie. Doncs bé, qui li agrada aquest tipus de cine sap que té una opció molt bona aquest cap de setmana d'anar a veure aquesta Misantropo, i qui no li agrada ni el que han posat abans ni el que han posat ara, i tingui crios, i tingui família, doncs que sàpiga que hi ha una pel·lícula, que ara de la qual parlarem d'aquí un moment, que es diu Katak, la petita ballena, la pequeña ballena, que és una pel·lícula de 82 minuts, crec que no és ni d'una hora i mitja, i que pot fer les delícies dels més petits de la casa. Anem a ficar el tràiler i en seguida vos dic de què va la cosa.
Abuela, me voy al gran témpano de hielo a traer a tu enamorado.
Eres muy amable, Katak, pero el viaje es peligroso.
No es que sea asunto mío, pero no debería ser blanco a estas alturas.
¿Tendrá algún problema de crecimiento?
Sí, será eso.
¡Oh!
¡Wow! La pirueta que has hecho es genial. ¿Por qué te escondes?
No me escondo.
Vale, ¿cómo te llamas?
Cyrano.
Las focas lo han visto ir hacia el este.
Tranquila, iré a buscarlo.
Yo te acompaño.
Una beluga gris suele ir con su madre.
Yo no soy como las demás. Aunque sea gris, ya soy mayor.
Yo tampoco soy como las demás.
¿Acaso te has vuelto loco? No puedes hacerte amigo de la hija de Jack Navaja.
Ese muchacho no le tiene miedo a nada.
Sí, se llama Katak.
¿Es el nieto del famoso Katak?
Sí.
No.
Es mi abuelo.
¡No!
¡Voy a por ti, Katak!
Os enviaré señales cuando encuentre una salida.
¡Muy rápido!
¡Socorro! ¡Katak!
Le prometí a la abuela que encontraría a mi abuelo y no pienso volver a casa sin él.
Lo suponía.
Com vos he dit, anem a parlar-vos d'aquesta pel·lícula, que bàsicament és una pel·lícula canadenca. Aquí, en versió original, suposo que en francès, és Katak le Brave Beluga, suposo que ho hauré pronunciat mínimament bé, Katak la pequeña ballena en castellà i la petita ballena en català. S'estrena aquest cap de setmana a les pantalles de les Terres de l'Ebre i Espanya en general, i es va estrenar fa un any quasi al Canadà. Productor de Dewey Ave, distribuïda a Espanya per A Contracorriente Film, direcció de Christine Dallaire i Dupont i Nicolas Lemay, amb André Lambert al guió i veus canadenques, entenc jo, que no conec a ningú d'ells a lo que seria les veus, perquè és una pel·lícula animada, no? Mentre que tots els seus companys s'han tornat blancs, com era d'esperar a la seva edat, la jove beluga Katak encara és petita i gris. Per a demostrar que ha crescut i complir el seu últim desig de la seva estimada iaia, Katak emprèn un perillós viatge al Gran Nord, en el camí es trobarà amb bèsties mortals i farà amics inverosímils. No fa falta ser gran per ser valent. Doncs bé, ja sabeu, és una pel·li d'animació per als més petits de la casa, amb valors com l'amistat, com ser valents, dins del que seria l'arc dels personatges, i evidentment serà una pel·li doncs, per a tota la casa, per a tota la família, però sobretot per, entenc per lo que veig, que aquesta pel·lícula serà molt per a nens que van entre els, posem-li 4, 5 i els 10, 11, 12. Més enllà, crec que pot ser una pel·li molt justeta, però per als més petits de la casa, jo crec que pot ser una bona pel·li per a que aneu al cinema a portar-los i que s'ho passin bé, veient les aventures d'aquesta petita ballena Katak. Ara anem ja a la següent setmana, segona setmana del febrer, que és, jo l'he ficat el dia 9, sempre fico els divendres, ¿vale? Sé que a vegades la cartellera canvia en dimecres, en més de ser doncs, dia 9 seria dia 7, que és el dimecres, però jo vaig ficar en dia 9 perquè entenc que el primer gran dia de la setmana on canvien cartelleres és el divendres.
Cine Meravilles, una producció d'Antena Aldaià.
Anem a parlar-vos ara, i després del tràiler, evidentment, de la nova versió de El color púrpura. Vos deixo amb el tràiler, com vos dic, i en seguida torno per dir-vos alguna cosa sobre aquesta producció.
Hoy nuestra maestra nos ha hablado de un lugar llamado África. Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí. Lo que significa que somos de la realeza. I don't
need you to love me. Buenas tardes. Necesito una mujer.
Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón. I
don't need. ¡Fuera de mis tierras!
¡Te escribiré todos los días! Solo si me muero dejaré de escribirte.
¡Oh, señora Silly! No tiene a nadie por aquí.
Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el mundo que me quería.
También van a cambiar las cosas. Póntelo.
No soy yo.
¡Calla! No podemos desentonar.
Pongamos color a esa sonrisa.
¡Oh! ¡Dios santo! Showing my heart to the folks that I'm close to. Esto es otra cosa. No somos simples reyes y reinas. Somos el centro del universo. Oh, yes, I...
Anem a parlar-vos ara d'aquesta pel·lícula que es diu El color púrpura, que evidentment, si algú té ja una certa edat, sabrà que hi ha una versió també de la mateixa novel·la, perdó, d'Alice Walker, de 1982. Bàsicament, és una adaptació més musical, o sigui, estem parlant més musicalment que dramàticament. Evidentment, és dramàtica, però és més un musical. D'acord? És un musical d'uns 140 minuts, 2 hores 20 minuts, que es diu The Color Purple, en anglès. Aquí ja s'ha traduït com El color púrpura. És una pel·lícula dels Estats Units que s'estrena aquest dia 9, del mes de febrer, o sigui, el pròxim cap de setmana, o sigui, de la setmana que ve, diguem, i als Estats Units es va estrenar el dia Nadal de l'any passat. Producció d'Amblin Entertainment, Harpo Films, què més? Scott Sanders Productions, Warner Bros. Pictures, distribuïda per Warner Bros. Pictures, Espanya per Warner Bros. Pictures International Spain. És una direcció de Bliss Basawule. Vaig a veure qui és perquè no conec res, vale. És la primera pel·lícula, per tant, s'entén, perquè no el conec o no la conec, no sé ni si és un home o una dona, bàsicament perquè no ha fet res, és la primera vegada que fa una pel·lícula, és la seva òpera prima. Guió de Marcus Gartley, amb repartiment de Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, Daniel Brooks, Colman Domingo, Corey Hopkins, Her? Hòstia, algú que es digui Her? Halle Bailey, que és, l'haureu vist a La Sirenita, i en Joan Ellis Taylor. Sally, que bàsicament és Halle Bailey, és una jove adolescent afroamericana de 14 anys, pobra i sense educació, que viu al sud dels Estats Units a principis del segle XX. Ella li escriu cartes a Déu perquè el seu pare, Alfonso, la pega i la viola. Alfonso ja va deixar embarassada Ellie una vegada, el que va resultar en el naixement d'un nen, Adam, a qui Alfons va segrestar. Sally creu que Alfons va matar el crio. Més tard, Sally té una segona filla i la mare, malalta, Sally, mor després de, diguem-ho així, en anglès, en castellà seria maldecir-la, diguem així, tirar-li un malfaire, en el moment en què ella mor. No? La segona filla és una nena que es diu Olivia, a qui Alfons li pren a tregada a Sally poc després del seu naixement. Adaptació musical de la novel·la d'Alice Walker, com us dic, de 1982, sobre les lluites de tota la vida d'una dona afroamericana que viu en el sud a principis del segle XX. O sigui, com entenc, que és una pel·lícula que parla d'un personatge femení principal i protagonista, un drama en la que els homes, o almenys els que coneixem de la sinopsi, són dolents, evidentment hi haurà, diguem-ho així, un fons feminista, antipatriarcal, que puc entendre, però que veurem com ho desenvolupen a la pel·lícula i si realment aquest missatge que volen donar no empanya la pel·lícula, no, diguem, passa per damunt de lo que seria la trama, no? Esperem que no. També us ho dic, que és un musical, per tant, jo entenc que no serà excessivament dur, ni veurem escenes crues, com si, per exemple, es veu a la pel·lícula de Steven Spielberg, que va fer ara fa uns anys, sobre aquesta mateixa novel·la. Després de parlar-vos de Color Púrpura, ens anarem a parlar d'una pel·li d'un home que va fer història al món de l'automobilisme, com el senyor Ferrari, amb la pel·lícula del seu nom, Ferrari. Tràiler i vos dic de què va la cosa.
Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. Soy un deportista. O un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Lento.
Enzo, te estás arruinando.
¿Y eso?
Gastas más de lo que ganas.
¿Y qué hago?
Gana las 1,000 millas, Enzo, o te quedas en la calle.
Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano.
Pues la mitad están en la mía.
Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad.
No sabía cuándo volverías.
¿Cómo iba a alejarme?
Anthony busca una cabeza de turco. ¡Aquí me tiene!
¡Tenías que salvarlo! ¡Me prometiste que no moriría!
¡Pues su padre se autoengañó!
Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento.
Enzo,
Ve y machácalos.
Doncs bé, anem a parlar d'aquesta pel·lícula, que es diu Ferrari, 130 minuts, és un biòpic, és de Michael Mann. Per tant, si és de Michael Mann, director de pel·lis com Heat, L'últim Mohicà, etc, etc, per exemple, també va ser creador de la sèrie de televisió Miami Vice, Corrupció en Miami. Per tant, jo crec que pot ser una molt bona pel·lícula per a veure. Títol original i traduït és el mateix, s'ha deixat Ferrari. És una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, el dia 9 de febrer, i als Estats Units el dia Nadal se va estrenar. Producció de STX Films, Amazon Studios i Moto Productions. Per tant, si és Amazon, segurament a Prime Video d'Amazon estarà d'aquí 2-3 mesos. Distribuïda per Neon i Espanya, per Diamond Films Espanya, dirigida per Michael Mann, amb guió de Troy Kennedy Martin i Michael Mann, i repartiment d'Adam Driver, molt interessant, Penélope Cruz, també interessant, Shailene Woodley, la noia que hem parlat abans, de Misantropo, Jack O'Connell, Patrick Dempsey, Sarah Gadon i Gabriel Leone. La pel·lícula es desenvolupa durant l'estiu del 1957. L'expilot de carreres Ferrari està en crisi. La bancarrota, diguem-ho així, està a prop a la seva empresa i és l'empresa que ella, la seva dona Laura, han construït del no res 10 anys abans. El seu matrimoni, una mica, diguem-ho així, tòxic, es troba enmig d'una gran crisi, mentre es lidien amb la mort del seu fill. O sigui, complicat. En aquesta crucial etapa, Ferrari prendrà decisions arriesgades, apostant-lo tot en una única carrera que travessa 1.000 quilòmetres al llarg de tota Itàlia, la Mille Miglia. La pel·lícula està basada en el llibre de Brock Yates, Enzo Ferrari, L'home i la màquina. Doncs bé, és una pel·lícula que qui li agrada el tema d'automobilisme, qui sigui fan de Ferrari o de Michael Mann i que els agraden els biòpics, doncs aquesta pel·lícula és la vostra. Sort ne tenim que dura 130 minuts, perquè a vegades aquests biòpics els fan més llargs que un dia sense pa, però aquí són 130 minuts. Sí que és veritat que també podeu optar per no veure-la al cinema i veure-la al Prime Video, si en teniu, a la plataforma d'Amazon, però aquest tipus de pel·lis que poden ser espectaculars en més d'una escena, més val veure's al cine, total són 2 hores i 10 minuts, que segurament seran 2 hores de pel·lícula i 10 minuts de crèdits a l'inici i al final. Per tant, jo crec que valdria molt la pena que anéssiu a veure aquest Ferrari del senyor Michael Mann, interpretat per Adam Driver, un molt bon actor. Després de parlar-vos d'això, anem a parlar-vos d'un documental, ¿vale? Un documental molt interessant sobre una actriu catalana que és la Carme Elias, que a l'estiu del 2019 se li va diagnosticar l'enfermetat d'Alzheimer. I aquí han fet una, Claudia Pinto i ella han fet un documental per a parlar sobre l'enfermetat. Vos deixo amb el tràiler i en seguida vos parlo d'ella.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment, i molt a poc més contundentment.
Carmen Elías, por camino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho.
No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto.
Necesitamos un título para esta película.
La gran tragedia.
¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea...
Amiga del alma querida. Ay.
Mira, esto es uno de los autores que yo hice cuando era pequeña. A mí me sostiene esto un poco, pero mi vocación ya no la puedo ejercitar.
Es horrible esto. Saber que te vas al... Porque además la pared se va estrechando, yo lo voy notando, lo voy notando. No quiero estar en este mundo así.
Estima que a España hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i d'altres demències.
La ficció s'alimenta de la realitat i esto lo sabemos muy bien. Los actores que han intentado adentrarse en esa cosa tan compleja del ser humano.
282. Venga.
sin memoria.
Con memoria. Al miracle de la vida. Al miracle de l'arte.
Ella va de aquella gaviota que es el pasado y vuelve a quien soy ahora.
Soy una actriz.
Doncs aquí estem per a parlar-vos d'aquest documental que dura 72 minuts. El títol és Mentre siguis tu, mentre seas tu. Pel·lícula d'Espanya que s'estrena el cap de setmana del 9 del febrer, que estem, de fet estem parlant d'aquest cap de setmana del 9 del febrer. Productora Sin Rodeos Films, CA, Nakamura Films i TV3. Distribuïda a Espanya per Filmax, dirigida i guionitzada per Claudia Pinto i també el repartiment de Carme Elías i Juan Carlos Coraza. A l'estiu del 2019, la veterana actriu Carme Elías, una de les millors actrius catalanes segurament que hem llegit mai, recient diagnosticada d'Alzheimer, i la seva amiga directora Claudia Pinto decideixen rodar la seva tercera i última pel·lícula juntes. El que comença sent una pel·lícula secreta i sense pretensions acaba per convertir-se en una contundent invitació a viure el present, un pacte d'amor i amistat, un cant a la vocació i al miracle, de l'art. Doncs bé, és una pel·lícula que, evidentment, si sou fans de la Carme Elías, vos interessarà veure, segurament perquè, bueno, perquè es veu en ella tal qual, al natural, i qui tingueu, perquè això és un documental social, qui tingueu malalts d'Alzheimer a la vostra família, sabeu el que és la duresa de la enfermetat i també segurament vos valdrà per veure l'exemple valent i amb coratge de la Carme Elías. Doncs ja sabeu, després de parlar de la segona setmana, que seria de febrer, que seria el 9 de febrer, divendres, ens anem a parlar-vos de la tercera setmana de febrer, que serà la del 16, divendres 16 del mateix mes.
60 minuts mensuals amb tota la informació del cinema a Cine Meravelles.
Comencem la tercera setmana de febrer amb la pel·lícula adaptació d'un còmic que es diu Madame Web. Tràiler i vos dic de què va la cosa.
Venga, coged vuestras cosas. Vámonos. Probemos otra vez. Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo.
Vengo para ayudarle, ¿vale?
Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo.
¡Crisis!
Hasta que un momento lo cambió todo.
¡Vamos!
Bienvenida a la Tierra de los Vivos.
No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que iba a morir. Creo que veo el futuro.
Cada vez hay más pirados en Nueva York. Cada vez hay más pirados en Nueva York.
¡Esto es una emergencia! ¡Salid del tren! Ese hombre intenta mataros.
¿Por qué?
¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Puedo ver el futuro.
¡Hala!
¿De qué vas?
¿No ve el futuro?
Esto no funciona así. He visto a ese hombre antes.
¿Y quién es?
Ezequiel Sainz. Estaba en el Amazonas con mi madre cuando investigaba arañas justo antes de morir.
Espera, yo te conozco. Vives en mi edificio.
Eres la paramédico.
Sí, casi me atropellas. ¿No te parece raro que estemos todas conectadas?
Sinceramente, eso es lo menos raro que ha pasado en todo el día.
No tienes ni idea de quiénes son esas chicas.
¿Crees que él puede ver el futuro? Intenta cambiar lo que va a pasar. ¡Yo iré al suelo! Nuestro futuro iba a ser muy distinto.
Si queréis vivir, debéis confiar en mí. ¿Preparadas? ¡Ahora!
Ahí te has pasado.
Puede que un poquito.
Anem a parlar-vos ara d'aquesta pel·lícula que no sé si té molta bona pinta o no, això jo no us ho puc dir perquè no ho sé. És una pel·lícula que es diu Madame Web, pel·lícula dels Estats Units, que s'estrena el mateix cap de setmana. En aquest cas posa 14 perquè deu ser el dimecres de 14 de febrer, encara que ja vos he dit que nombro sempre el divendres, dia 16, com el primer dia del cap de setmana cinèfil, no? Producció de Columbia Pictures i Sony Pictures, per tant no és Marvel, és una adaptació de Sony, de la casa Sony, distribuïda per Columbia Pictures, Espanya, distribuïda per Sony Pictures Legend Spain, direcció de S.J. Clarkson. Vaig a veure què ha fet aquest senyor abans. Vale, o sigui, no fa res. És la primera pel·lícula que fa, mareta meva. Guió, Claire Parker, S.J. Clarkson, Matt Zazama i Burke Sharpless. Quan hi ha quatre guionistes per una pel·lícula, la cosa no pinta bé. Repartiment de Dakota Johnson, Sidney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabella Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts i Adam Scott. Més, això la sinopsi, llavors ho dic tal qual, traduït al català. Mentrestant, un altre univers, com un gir dins del clàssic gènere, Madame Web conta l'excepcional història de l'origen d'una de les heroïnes més enigmàtiques de Marvel. Un thriller de suspens, protagonitzat per Dakota Johnson, ja anem malament, en el paper de Cassandra Web, una paramèdica a Manhattan que podria tindre habilitats clarividents, obligada a enfrontar-se a successos que s'han revelat del seu passat, crea una relació amb tres joves destinades a tindre un futur poderós, diguem així, o especial, si aconsegueixen sobreviure al seu present mortal. Doncs bé, crec que és una adaptació d'un personatge que verdaderament jo l'únic que sé d'ella és que és una senyora gran, o sigui que és una dona amb el cabell blanc i que surt a una sèrie animada sobre Spider-Man. Clar, aquí m'han fet que sigui Dakota Johnson, una persona que per mi, jo lo poc que he vist a Dakota Johnson no em tranquil·litza massa a l'hora de dir-vos que pot ser bona o no. Si vos agraden els superherois, i com podeu comprovar, la protagonista és femenina i les tres joves a les quals diguem-ho així tindrà relació amb aquestes tres joves, són dones també, per tant jo veig evidentment un fons de missatge feminista que està molt bé, però que no sé si anirà a favor o no anirà a favor d'una pel·lícula que té a veure amb un còmic o amb còmics en general. Ho sabrem quan? Pues a partir del 16 o del 14 en aquest cas de febrer. Si vos agrada en el món dels superherois, doncs ja sabeu, teniu que anar a veure aquesta Madame Web. Després de la Madame Web, ens n'anirem a un altre tipus de pel·lícula, evidentment, que no és sobre superherois ni res semblant. En aquest cas, ens n'anirem a parlar-vos d'una pel·lícula que ara he perdut el paper, a veure si me passa, que es diu Priscilla, una pel·lícula que té a veure, i bàsicament la seva protagonista no és Elvis Presley, sinó en aquest cas la que va ser la seva dona. Vos deixo amb aquesta pel·lícula, o el tràiler d'aquesta pel·lícula, i en seguida vos dic de què va aquesta pel·lícula nova, de més, dirigida per una directora que a mi m'agrada molt, que és la Sofia Coppola.
¿Te gusta Elvis Presley?
Claro. ¿A quién no?
¿A quién tenemos aquí?
Elvis, te presento a Priscilla Villa.
Vamos a un sitio más tranquilo.
¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima. ¿Por qué mi hija?
Le he cogido mucho cariño a su hija. Más maquillaje de ojos.
No sé si me gusta.
¿Cómo que no sabes si te gusta?
no es como te imaginas. Corren muchos rumores sobre vosotros. ¿Tienen algo de verdad?
Necesito una mujer que entienda que estas cosas pueden pasar. ¿Serás esa mujer o no?
¿Hay algo que me estés ocultando?
¡No tengo nada que ocultar! Tienes todo lo que una mujer necesita.
Quiero una vida propia.
Doncs bé, aquesta pel·lícula, com us acabo de dir fa un moment, després d'abans d'escoltar el tràiler, és un drama de 110 minuts dirigit per Sofia Coppola, una directora que a mi m'agrada molt i per això entro al seu d'això per saber quines pel·lis ha fet. Ha fet pel·lícules, ha fet una pel·lícula que a mi em va encantar, que és difícil perquè no és una pel·lícula massa fàcil de veure, que es diu Lost in Translation, pel·lícula interpretada per Scarlett Johansson i Bill Murray, que em va encantar. Després va fer Maria Antonieta, aquesta reconec que no l'he vist, Somewhere tampoc, The Bling Ring tampoc, La Seducció tampoc, On the Rocks tampoc, per tant, un mes he vist la que a mi m'ha agradat més, que és Lost in Translation, però bueno, segurament alguna de les que veig per aquí, segurament les veré pròximament perquè m'agrada molt l'estil de la Sofia Coppola. És la filla de Francis Ford Coppola. Priscila, en la pel·lícula que estem, és una pel·lícula drama, és una pel·lícula americana que es va estrenar el 27 d'octubre del 2023 als Estats Units, que aquí ens arriba a la tercera setmana de febrer, el 16, entre 14 i 16 d'aquest mes, producció d'American Zoetrope, evidentment, és la productora de son pare, The Apartment, distribuïda per A24 i a Espanya per Betting Pictures i Elastica Films, dirigida i guionitzada per ella, m'encanta això de Sofia Coppola, i interpretada per Kylie Spaeny, Jacob Elordi, Emily Mitchell, Ari Cohen, R. Austin... Què més? Espera't un momentet. R. Austin Ball, Camila Cowell, Diana Jarvis o Luke Humphrey. Humphrey Bogart, un dels actors que m'agrada més a mi. Però no, este és Luke Humphrey. Quan l'adolescent Priscilla Boló es troba amb Elvis Presley en una festa, ella és una meteòrica superestrella del rock and roll. La seva genuïna connexió inicial es du a pensar que estan fets l'un per l'altre i així sorgeix una gran amistat i un apassionant amor que donarà lloc a una relació en la que amb dos creuran que cap dels dos tornarà a sentir-se sol. Està basada en fets reals perquè segurament està basada en algun tipus de llibre, encara que aquí no m'ho posa. I sí que és veritat que és una pel·lícula que no deixaria en massa bon lloc el personatge d'Elvis Presley, no? El que va ser el personatge, el rei del rock and roll, no? Diguem-ho així, que no acaba de deixar-lo massa bé, massa positivament. Evidentment, ella era menor d'edat quan es va casar, crec que, no sé si tenia 18, crec que tenia 17 anys, o algo així, quan es va casar amb ella, quan el va conèixer en tenia menys, i la veritat és que, bueno, és una visió del rei del rock des del punt de vista de la dona, cosa que m'interessa bastant. Doncs fins aquí, aquesta setmana, anem a passar ja directament a l'última setmana de febrer, per a després parlar una miqueta, ni que sigui, de les nominacions als Premis Oscars. Recordeu, esteu al Cine Meravilles a través d'Antena Aldaia.
Edita i presenta Jordi Curto.
Anem a ja entrar a l'últim cap de setmana de febrer, perquè tot just el següent divendres ja és març, i anem a parlar-vos d'una pel·lícula que es diu Secretos de un escándalo. Vos deixem el tràiler i en seguida vos parlo d'aquesta pel·lícula interpretat per, entre altres, Natalie Portman i Julianne Moore.
Está bien, silencio. Kimmy, sí.
¿Cómo eliges los papeles?
Me gusta buscar un personaje que sea difícil de entender. ¿Por qué es así? ¿Nació así o se hizo así?
Estoy hambriento. Creía que eras más alta. Lo pareces en la tele, pero somos casi iguales.
Gracias por hacer esto.
Me conviene que cuentes bien la historia.
Son encantadores.
Llevamos casados casi 24 años. Me cuesta creer que vayas a representar las cosas tal y como fueron.
¿Cómo era posible que una mujer de 36 años tuviera una aventura con uno de 13?
¡Qué bueno!
¿Cómo es tu relación con tus otros hijos?
¿Qué importa eso?
Eres la actriz que interpreta a mi madre. Mírame a los ojos y dime lo egoísta que eres.
No eres como yo. Eres una mujer moderna.
¿Por qué interpretas a alguien que crees que es mala persona?
Me interesa mucho más cruzar la línea moral.
Las personas inseguras son muy peligrosas.
Ya me he hecho una idea de cómo se sentía estando a solas contigo. No debería haberlo dicho.
Tranquila.
¿Y cuáles eran tus expectativas?
Que mis hijos me quisieran y que mi vida fuera perfecta.
Algo ingenuo.
Soy muy ingenua. Siempre lo he sido.
Doncs anem a acabar el nostre repàs de lo que seria el mes de febrer en aquesta pel·lícula, que s'estrenarà l'últim cap de setmana de febrer. En anglès se diu May December, que podria ser una traducció directa com a potser al desembre. Secrets, Os secretos de un escàndalo, traducció d'aquí, no s'entén per què. És una pel·lícula als Estats Units, s'estrena aquest 23 de febrer i als Estats Units es va estrenar el 17 de novembre, de l'any passat. Producció de Gloria Sánchez, Killer Filler Films, Project Infinity, Taylor and Dodge, i distribuït a Espanya en general, en Espanya per Diamond Films i distribuït en general a tot el món per Netflix. Per tant, estem parlant d'una pel·lícula que més prompte o més tard arribarà a Netflix. Direcció de Todd Haynes, amb guió de Sammy Burch i Alec M. Mechanic, amb repartiment de Natalie Portman, Julian Moore, Charles Melton, o Melton, Piper Kurda, DJ DWB Moffett, Corey Michael Smith, Dren Essayt, Jocelyn Selfo, Elizabeth Yu, Andrea Franke, entre d'altres. 20 anys després de que el seu cèlebre romans saltés a tots els titulars i com ho veus a la nació, Grace Anderton Yu, que és Julian Moore, i el seu marit Joe, que és Charles Melton, 23 anys menors que ella, se deixen davant la pressió de l'actriu de Hollywood Elizabeth Berry, que és Natalie Portman, que va investigar sobre la història, la seva història, per a fer una pel·lícula del seu escandalós passat. Doncs bé, serà un drama, evidentment, un drama d'un matrimoni o d'una parella que igual no estan bé o han tingut un passat una mica complicat, i el personatge, el tercer en discord, en discordància, o el tercer, diguem-ho així, que ve a trontollar-ho tot, és el personatge de Natalie Portman. Doncs bé, ja sabeu, aquesta pel·lícula està, diguem, és el més destacat per a finals de febrer i que segurament un mes i mig després, entenc que no molt més, estarà a lo que és Netflix, en aquest cas. Per tant, ja ho sabeu, si vos interessa la veu, si no, doncs com moltes vegades es fa últimament, vos espereu que estigui en plataforma. Ara el que anem a fer és una petita un petit resum final del nostre programa d'avui sobre les nominacions als Premis Oscars 2024. Doncs bé, anem a fer una petita repassada a les nominacions dels Premis Oscars que tindran lloc el dia 10 de març, evidentment el mateix lloc habitualment de sempre, que són el Dolby Pavilion, si no recordo malament, de lo que seria Los Angeles. És una cerimònia que cada vegada va a menys en quant a espectadors, haurien de mirar-se una miqueta. la, diguem-ho així, que la pel·lícula que està amb més nominacions, m'he equivocat, em sembla que era Barbie, i no és, ai, perdó, em sembla que era Pobres Criatures i no ho és. La primera és Oppenheimer, de Christopher Nolan, amb 13 candidatures, seguida de Pobres Criatures, de Yorgos Lanthimos, amb 11 nominacions, Els Assassins de la Lluna, dirigida per Martin Scorsese, amb 10 nominacions, i Barbie es queda amb 8. Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica perquè Barbie no ha estat, diguem-ho així, no ha estat nominada a dos, diguem-ho així, premis que molta gent creia que sí que estarien nominats. Un és a millor actriu per Margot Robbie i directora per Greta Gerwig, no? Això s'entén una mica com si haguéssim volgut castigar el tema de que té un missatge feminista i que va en contra del patriarcat, quan sabem que l'acadèmia la formen majoritàriament homes blancs de més de 60 anys, i puc entendre que això sigui així, que s'hagin molestat perquè entenen que haurien d'haver estat nominats, però és el que em va dir la tria un company, un amic, que em diu, bueno, i aquí traus per a posar a Greta Gerwig, per exemple, o a Margot Robbie. Sí que és veritat que Greta Gerwig crec que podria haver estat com a millor directora, crec que sí, i també Margot Robbie com a millor actriu, a menys nominats. Després, evidentment, per a mi Emma Stone o Lily Gladstone se mereixen molt més l'Oscar com a millor actriu que no pas Margot Robbie, això que Margot Robbie és una de les actrius que a mi m'agraden més últimament. També dir-vos que de les nominacions, per exemple, a millor pel·lícula, anem a veure quines són, American Fiction, Anatomia de la caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vides passades, Pobres criatures i La zona d'interès, la que sembla que s'endurà, entenc jo, que pot endur-se la major part de premis Oscars, és Oppenheimer, de Christopher Nolan. Crec que fotografia, mescla de so, muntatge, actor ja és més complicat perquè Paul Giamatti, per Los que se queden, tindria moltes opcions de guanyar, però verdaderament la pel·lícula de Nolan se pot endur millor pel·lícula, millor direcció i tres o quatre més de temes tècnics més aviat. També veritablement està molt interessant el tema de que també està nominada a millor pel·lícula de parla no anglesa una pel·lícula espanyola, que és La Sociedad de la Nieve, pel·lícula de Juan Antonio Bayona. També dic que està Reino Unido, La Zona d'Interès, Japó, Perfect Days, Itàlia, Jo Capitán, i Alemanya, Sala de Professores. Encara que tinc la sensació que això anirà entre La Zona d'Interès de Regne Unit i Espanya, La Sociedad de la Nieve. No sé per què tinc la sensació que té una miqueta més de possibilitats la de Regne Unit, La Zona d'Interès, que no pas La Societat de la Nieve. I també dir-vos que, per exemple, el tema de la música, també dir-vos, perdó, que nominats a Òscar a millor pel·lícula d'animació està El Chico la Garza, que té moltes opcions de que surti elegida, que bàsicament és la pel·lícula de Hayao Miyazaki d'Estudio Ghibli, Elemental, Nimona, Robot Dreams, és una pel·lícula espanyola feta per espanyols, i que és molt interessant que estigui almenys ja entre les 5 candidates a guanyar l'Oscar, perquè també hi és Spider-Man Cruzando el Multiverso, que és una gran producció igual que El Chico de la Garza, i que estiguin allí ja és bàsicament un èxit total de que una pel·lícula espanyola d'animació va passar, crec, si no m'equivoco, en Klaus. Klaus també era una producció espanyola que va ser nominada a millor pel·lícula d'animació, cosa que vol dir que aquí a Espanya es fan bastant bé les coses en quant a les pel·lis d'animació. Sí que dir-vos també que banda sonora, i és amb el que acabarem el directe, en el nostre programa d'avui, perdó, està la de Ludwig Göransson per Oppenheimer, que és la que ara vos ficaré de fons per acabar el nostre programa d'avui. Gràcies per estar amb nosaltres un mes més i ens veiem a principis de març per a parlar-vos de, per exemple, la segona part de Dune, una pel·lícula que pot ser molt, molt interessant per a veure el cinema. Fins llavors, cuideu-vos molt i sigueu feliços.